Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit i benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Comencem.
Notícies.
Doncs aquesta setmana començarem parlant d'una entrevista que s'ha fet a la cadena d'Estats Units, ABC, on l'actor espanyol, Javier Bardem, va confirmar fa pocs dies la seva participació en la propera pel·lícula sobre l'agent secret britànic James Bond, cinta en la qual interpretarà l'enemic de 007. El guanyador d'un Oscar per No és país per a viejos va explicar que estava molt entusiasmat per l'oportunitat de formar part de la saga del mític espia de la gran pantalla. Els meus pares em portaven a veure les pel·lícules, les vaig veure totes, va comentar Bardem, que confia que l'experiència sigui divertida. Em van escollir per interpretar aquest home, va afirmar l'actor espanyol, qui no va donar més detalls sobre el projecte que dirigirà Sam Mendes, en el qual Daniel Craig reprendrà el personatge de Bond per tercera vegada. La filmació de la pel·lícula número 23 de la saga de l'agent 007 té previst començar el novembre de 2012.
Seguim dolents espanyols a Hollywood, i és que Eduardo Noriega serà el vilà de The Last Stand, el retorn a la gran pantalla d'Arnold Schwarzenegger. La pel·lícula estarà dirigida per Ki Ji Wong, i acompanyant Schwarzenegger i Noriega tenim a Peter Stormare, Rodrigo Santoro, Zach Guilford i Jamie Alexander. Noriega interpretarà, segons la revista Variety, a un poderós narcotraficant que acabarà de protagonitzar una espectacular fugida de la presó i que es dirigeix acompanyat d'un exèrcit de mercenaris i un hostatge al poblat del que Schwarzenegger és xèrif per creuar la frontera. El film començarà a rodar-se en pocs dies a Nou Mèxic en vista a una estrena al gener del 2013.
Aaron Eckhart, els que molts seguiran recordant gràcies al seu paper de Harvey Dent, Dues cares, El cavaller oscuro, serà l'actor que interpreti el personatge protagonista de I, Frankenstein, adaptació d'una novel·la gràfica de Kevin Grevio, co-creador de la franquícia cinematogràfica d'Underworld, que produiran entre Lakeshore Entertainment, Hopscock Features i Lionsgate, i el rodatge de la qual, després d'una sèrie de retards, començarà per fi el proper mes de gener a Austràlia, en vista a la seva estrena als Estats Units el 22 de febrer del 2013. I Frankenstein és una història èpica posada al dia del clàssic de Mary Shelley, en el qual la criatura de Frankenstein, Adam, ha sobreviscut fins als nostres dies gràcies a un error genètic en la seva creació i malviu en una metròpolis violenta i fosca que porta segles patint les conseqüències d'una guerra entre dos clans rivals immortals.
Tim Roth, Cillian Murphy, Rory Kinnear, Robert Emms, Zana Marjanovic, Bill Milner i la jove debutant Eloise Lawrence han signat per protagonitzar la pel·lícula Broken, adaptació per la gran pantalla de la novel·la de Daniel Clay, que serà dirigida per Rufus Norris i recolzada per la BBC Films i BFI Film Fund, en associació amb Lip Sync i Bell Kendrick. Marco Rowe serà l'encarregat d'adaptar el guió. La cinta narrarà la història d'una nena d'11 anys del nord de Londres que és testimoni d'un violent atac, la qual cosa causarà que la seva vida canviï per complet i es converteixi en autèntic caos. El seu pare intentarà pal·liar en tant que sigui possible el sofriment de la petita. El rodatge d'aquest nou projecte començarà a finals d'aquest mes a Regne Unit.
Seguint el camí recent d'Arezzadors com Juan Carlos Fresnadillo, director de la recent estrenada Intruders, o Rodrigo Cortés, responsable de Barriet, entre d'altres, el màxim responsable notable Carne de Neón, el guionista i director Paco Plazas, també provarà sort a Hollywood. Així, segons informa Variety, que a vegades provarà sort amb el thriller còmic Mr. Right, un guió escrit per Max Landis, fill del mític realitzador John Landis, entorn d'una dona que s'enamora d'un noi aparentment perfecte, però que resulta ser un assassí professional, cosa que li plantejaran no pocs dubtes ètics i morals.
Les sèries.
Estrena d'American Horror Story. La Fox és la cadena que habitualment es preocupa per estrenar les millors sèries americanes al nostre país. Doncs ho torna a fer amb l'estrena de la cadena FX amb American Horror Story, que està previst que s'estreni a Espanya el 7 de novembre. Als Estats Units ja ho va fer i va tenir molts seguidors, aconseguint un alt nivell d'audiència. Ha rebut moltes crítiques per ser una sèrie un tant peculiar. No podem avançar gran cosa sobre el seu argument, però de moment el que sabem és que es basa en una família que es trasllada a una casa on no deixen de passar fenòmens paranormals.
Welcome.
The Harmon family is starting over.
Moving here, buying this house was the exact right thing to do.
You're gonna die in here.
This October, the co-creators of Glee will have you singing a different tune.
Enjoy the house.
American Horror Story premieres Wednesday, October 5th on FX.
Els Simpsons seguiran dues temporades més, notícia que els agradarà a tots aquells seguidors de la família més popular de Springfield. Després de diversos rumors sobre la cancel·lació dels Simpsons, els directius i dobladors de la cadena Fox han arribat sortosament a un acord. Tots aquests rumors han aparegut per l'incipient crisi actual. Els Estats Units no estan al marge i els retalls de pressupost han aflorat. Els dobladors dels Simpsons estaven disposats a retallar el sou, però demanaven una part dels beneficis obtinguts a través del màrqueting. Fox no va acceptar en un inici, però finalment ha accedit. Seguirem gaudint de la companyia de la família groc americana Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie durant les temporades 24 i 25, convertint-se així en la sèrie més antiga de la televisió estadounidense.
Uy, ¿pero qué me pasa? Me queda comida y no me la quiero comer. Me he convertido en el tipo de persona que siempre odié.
La CBS ha cancel·lat How to be a Gentleman. La cadena americana ha confirmat que ha suspès la producció de la sèrie How to be a Gentleman, convertint-se així en la tercera cancel·lació de la temporada. La diferència que hi ha entre aquesta cancel·lació i les que han estat patint altres cadenes americanes és que la CBS té molt èxit, consideren que How to be a Gentleman podria triomfar altres cadenes i no estaria del tot aprofitada compartir lloc amb The Big Bang Theory. Pel que han pogut declarar els executius de la sèrie, aquesta cancel·lació es va fer quan anaven a gravar el 9è capítol. Per tant, és molt possible que puguem gaudir dels 8 restants.
New this fall.
Oh!
Prude meets dude.
What was that?
You were being you. We'll fix that.
How to be a gentleman. Only CBS.
Sony TV estrena Los Ángeles de Charlie. El proper 16 de novembre podrem gaudir de l'escena a través de Sony TV de Los Ángeles de Charlie, remake de la sèrie dels 70, ambientada a Miami i que ens presenta una producció divertida, glamurosa i plena d'acció. Ens presenta a tres nou àngels, totes detectius sense por, guapes i bones amigues. No es coneixen gaire encara, però de ben segur que Abby, Kate i Eve sempre es protegiran.
Last time I cracked one of these, it was under 2 minutes, but that was after 2 cosmos and I was hanging upside down.
That's my girl.
Whoa.
Abby was a Park Avenue princess turned thief. Kate was a dedicated detective turned dirty cop.
Acabem amb l'estrena de The Killing, crònica d'un assassinato, una producció d'origen danès que ja va estar nominada el 2007 a l'Emmy a la millor actriu per Sophie Gravel, la protagonista, i el 2008 a la millor sèrie dramàtica. I a més ha rebut un premi BAFTA a la millor producció internacional. The Killing, crònica d'un assassinato, gira envers la investigació de l'assassinat d'una jove des del punt de vista dels policies, de la família, de la víctima i els sospitosos. Els responsables de la sèrie són Michael Von Dessen i Vena Sud de Caso Abierto, i entre els seus protagonistes destaquen Michelle Forbes, Billy Campbell i Mireille Enos.
Television's finest programs are all in one place. AMC, Sunday Nights. AMC, the only cable network in history to win the Golden Globe and the Emmy for Best Drama 3 years in a row. AMC, home of the three-time Emmy winner for Best Actor. AMC has staked its claim as best programmer in television. In 2011, AMC brings you television's next great original series, The Killing, coming in 2011 on AMC, telling the best original stories on TV.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb les estrenes, i és que, com ja avançàvem fa dues setmanes, hi haurà una tercera part de Paranormal Activity. Amb un pressupost de $15,000, Paranormal Activity va aconseguir recaptar uns 193 milions de dòlars en tot el món. Fa poc van poder gaudir de la segona entrega i no va fallar, va aconseguir uns beneficis molt semblants. Doncs aquesta setmana ha arribat a la tercera part on es desvetllarà l'origen de la maledicció que pateixen les protagonistes.
Eso que nos pasó cuando éramos pequeñas. No recuerdo nada. Fuera lo que fuera, se alimentaba del miedo. Cuanta más atención le prestábamos, peor era la situación.
Vale, creo que está grabando.
¿Recuerdas las reglas?
Sí, digo Verónica tres veces.
Vale, voy a apagar.
Aquesta setmana no podia faltar una comèdia americana. Arriba als nostres cinemes Tentación en Manhattan, un film que es basa en Kate Reddy, una dona que durant el dia s'esforça per tirar endavant en una firma de gestió financera de Boston i per la nit torna a casa per trobar-se amb el seu estimat marit, un arquitecte que acaba de perdre la feina, i els seus dos estimats fills. Quan la Kate es veu obligada a viatjar, sovint el seu marit trobarà la feina de la seva vida i les coses es complicaran, sobretot amb el company de feina de Kate, Jack Abelhammer, que es convertirà en tota una tentació per ella.
Según un estudio reciente, las mujeres con hijos pequeños no duermen durante la noche. Los investigadores no consiguen saber por qué. Que me lo pregunten a mí.
¡Eh, taxi!
En vez de dormir, hago la lista. Número 1, llevar a Emily al cole. Número 2, mantenerme a flote en el trabajo. Número 3, pasar más tiempo con Richard. Número 4, los niños.
Margin Call es tracta d'una pel·lícula ambientada en l'arriscat món de les finances. És un thriller dramàtic que compromet a les figures clau d'un banc d'inversions durant les 24 hores prèvies a l'inici de la crisi financera de 2008. Quan Peter Sullivan revela informació que podria provar la caiguda de l'empresa, origina una presa de decisions en cadena tant morals com financeres, que produeixen terratrèmols a les vides dels implicats en l'imminent desastre.
Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien.
No entiendo.
La mayor parte de la plantilla será despedida hoy.
Eric, lo siento mucho.
Estaba trabajando en algo, pero no me han dejado acabarlo, así que échale un vistazo.
Ten cuidado.
La pel·lícula espanyola d'aquesta setmana és La voz dormida, un drama de postguerra de Benito Zambrano. La voz dormida ens narra la història de Pepita, una noia que intenta, per tots els medis, que retraci l'execució de la seva germana, Hortensia, embarassada i a la presó de Madrid de la postguerra. Haurà de lluitar, a més, per defensar el seu amor, Paulino, valencià de família burguesa que lluita amb el seu cunyat a la serra madrilenya.
Ay, mi niña morenita, te asusté con mi pena, que las lágrimas que corren riegan a la hierba buena.
I acabem amb The Thing. A una remota zona de l'Antàrtida, un descobriment de gran rellevància científica es converteix en un problema de supervivència. La paleontòloga Kate Lloyd arriba a aquesta peculiar regió per col·laborar amb un equip científic noruec que ha trobat una nau extraterrestre enterrada al gel, on al seu interior hi ha un alienigen que conté el don de la metamorfosi. Pot convertir-se en una còpia perfecta de qualsevol ser viu, entre altres característiques que sorprenen els científics. Per protegir-se de la monstruosa criatura, Kate s'unirà a Carter, el pilot de l'expedició. Però tot i així, serà difícil poder sobreviure. Ho aconseguiran?
Hace 48 horas encontramos algo sorprendente.
¿De qué se trata?
Hay una estructura.
En la Antártida.
Y un espécimen.
¿En serio?
Aterrizando.
Ella es Kate Lloyd, paleontóloga de la Columbia.
Os enseñaré por qué habéis volado miles de kilómetros.
Estimamos que lleva aquí 100.000 años. Necesito una muestra de tejido.
¿Cree que es una buena idea?
Desde luego.
Curiositats del cinema.
Avui desvetllarem les curiositats del Club de la Lluita, pel·lícula dirigida per David Fincher i estrenada l'any 1999. Va ser protagonitzada per Edward Norton, Brad Pitt i Helena Bonham Carter. Norton interpreta el protagonista, un home del qual no sabem el seu nom i que està avorrit amb la seva professió. I decideix fundar el Club de la Lluita amb un venedor de sabons anomenat Taylor Darden, interpretat per Brad Pitt. Per començar, aquesta pel·lícula va ser molt criticada i que no va complir amb les expectatives esperades a la taquilla. A part, també hi va haver una campanya contra ella, ja que The Hollywood Reporter la va criticar molt durament i Fox va retirar tota publicitat. La pel·lícula està basada en la primera novel·la de Chuck Palahniuk, un mecànic de Portland. I el curiós és que va escriure-la a mà en només 3 mesos i fins i tot a vegades amb un portapapers a sota d'un camió. Com que Brad Pitt era un venedor de sabons a la pel·lícula, per familiaritzar-se amb el paper, Pitt i Edward Norton van assistir a les classes de fabricació de sabons impartides per una senyora que porta la seva pròpia empresa.
Pel que he sentit, crec que aquesta pel·lícula té moltes imatges subliminals. És cert o és pura campanya?
No és campanya, no. Inclou fotogrames de pel·lícules pornogràfiques i també 4 plans d'un únic fotograma de Brad Pitt, introduïts per aconseguir un efecte subliminal. A l'hora de fer campanya, ara sí, a la premsa, la productora va decidir enviar el següent text als periodistes. He vist qualitats teves que tu mateix desconeixes. Ets periodista. I què? Tens aquella classe de malaltia desesperant encaminada. Em diràs que et van bé les coses. Talla aquest rotllo. Puc posar-me en el teu lloc. Qualsevol cosa de la que puguis estar orgullós acabarà en el cubell de la brossa. Et despertes i ja no estàs a cap lloc. Tant de bo que mai et sentis satisfet, perquè quan més baix caiguis, més alt volaràs. Per què no pots despertar-te sent una altra persona? No pots anar contra el teu propi destí. Uneix-te a mi, serem una llegenda. No envellirem. Seguiré vivint la meva vida mentre dors, però si intentes fotre-me-la, seré el teu enemic i me les pagaràs, Jack. Aquesta nota, en el cas de la premsa espanyola, firmats per Jack, va produir més d'un cas de periodista en pànic, i no és per menys. Parlem ara de l'actriu Helena Bonham Carter, per interpretar a Maria, el seu paper. Helena es va inspirar en els últims i més tristos anys de l'actriu i cantant Judy Garland. Li van tenir que posar plataformes per no semblar molt baixa al costat de Pete i Norton, ja que ells medeixen més de 80 i ella fa aproximadament uns 60. També, com a anècdota graciosa, el director va filmar Pete i Bonham Carter completament despullats mentre adoptaven postures del Kama Sutra. I Carter va confessar que és frustrant passar-se 12 hores sota de Brad Pitt sense poder disfrutar-lo. Per anar acabant, dues curiositats sobre el film en general. I és que totes les receptes d'explosius que surten al film són completament reals, excepte per un ingredient. I per altra banda, el director David Fincher va utilitzar ni més ni menys que 1.500 carrets de pel·lícula, més de 3 vegades la quantitat usual.
El debat.
Doncs avui en el debat parlarem d'una pel·lícula que a l'equip de cinèfils ens encanta. Es tracta de Forrest Gump. Sergio, ens podries explicar una mica l'argument, tot i que és sobradament conegut?
Forrest Gump és un noi amb deficiències mentals, no gaire profundes i amb incapacitat motora, que arribarà a convertir-se en heroi durant la Guerra del Vietnam. La seva persistència i bondat, la fe en les persones i generositat i l'agraïment i amor permanent a la seva mare, els ensenyaments de la qual estan sempre presents, a Jenny, la seva consellera i amiga de tota la vida, que veuen la seva simplicitat, la grandesa humana, i els seus dos millors amics, el tinent Dan i el soldat Bubba, tots dos companys de la Guerra del Vietnam, li portaran a aconseguir una gran fortuna, ser objecte del clan popular i alternar-se amb les més altes esferes socials i polítiques del país. Una ploma volant és el fil conductor de diferents aspectes de la vida política, cultural, social i històrica dels Estats Units que van sorgint, en el qual Forrest és el personatge dels diferents avatars en els quals es veu immers per decisió pròpia o deixant-se portar pels esdeveniments dels anys 50 als 80.
Explica'ns una mica qui és el seu director i la seva filmografia, sisplau.
Bé, doncs el director de Forrest Gump és Robert Zemeckis, realitzador conegut per Quien engañó a Roger Rabbit, al 1988, la saga de Regreso al futuro, rodada entre 1995 i 1990, i Contact, al 1997, Nàufrago, al 2000, i de cintes d'animació pels més petits, com Polar Express, el 2004, Beowulf, al 2007, i la més recent, Cuento de Navidad, al 2009.
Quin estil diries que otorga ZMX a les seves pel·lícules?
Bé, sent un fanàtic dels efectes especials, les seves primeres cintes es van enfocar sobretot en ells, en lloc de la trama o de la personalitat dels seus personatges. L'estil ZMX segueix molt la línia del director Steven Spielberg, que ha sigut moltes vegades productor en algunes de les seves cintes més conegudes. A les seves primeres pel·lícules, a l'època dels 80, les seves pel·lícules es centren sobretot en l'acció, l'entreteniment i la comèdia, que són un dels seus elements més recurrents on també s'aprecia la seva creativitat com a director. A diferència de la majoria de pel·lícules que va dirigir en els anys 80, les cintes que va començar a dirigir a principis dels 90 comencen a poc a ser més complexes i madures pel que fa a l'argument. Va ser el 1994 quan va dirigir la seva pel·lícula més exitosa de la seva carrera i de la qual parlem aquesta setmana. En Forrest Gump, ZMX, mostra una faceta totalment diferent a la que havia mostrat en totes les seves pel·lícules anteriors.
Si et sembla, posarem un fragment de la pel·lícula i a continuació seguirem parlant del film.
Molt bé.
¿Quieres casarte conmigo? Sería un buen marido, Jenny.
Lo sé, Forrest.
Pero no te casarás conmigo.
No debes casarte conmigo.
¿Por qué no me quieres, Jenny? Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor.
Forrest Gump és una pel·lícula que ens explica, a través dels ulls de Forrest, la història més recent dels Estats Units i aprofita per fer una mirada crítica a les costums d'aquella societat. Forrest Gump pateix un retras mental i la història comença des del final, sentat en un banc explicant la seva vida a uns desconeguts mentre espera l'autobús.
Quins són els temes que tracta la pel·lícula?
Bé, podríem dividir la pel·lícula en 5 temes. El primer seria la família, personificat en el paper tan important que té la mare de Forrest pel seu fill, amb continus consells que ajudaran a Forrest en les seves aventures. Després tindríem a l'autoritat, a l'exèrcit, personificat en el tinent Dan, que acabarà sent el seu millor amic i confident. Un tercer tema seria l'economia, simbolitzada amb les gambes que preparava Bubba, el seu company a l'exèrcit. També estaria la religió, que apareix en certs moments amb la idea d'un déu que està darrere de cada cosa que passa. Un cinquè i últim tema seria l'amor superficial, d'un cert sector de la joventut, que ho viu tot d'una manera descompromesa, personificat en la vida de Jenny.
Ens pots parlar una mica sobre el repartiment, sobre els actors i les actrius que participen? Que s'ha de dir que és certament espectacular.
Doncs sí, poques vegades s'ha vist d'en pantalla un repartiment tan ben compenetrat, liderat per un Tom Hanks que, tot i fer un paper complex i difícil, aconsegueix fer a Forrest Gump el millor paper de la seva carrera, on està simplement fantàstic, fent d'en Forrest un dels personatges més estimats de la història del cinema. Després tenim a Robin Wright en el paper de Jenny, l'amiga i l'amor d'en Forrest, una noia que viu al límit, perseguida sempre per la seva dura infància. Per últim tenim a Gary Sinise, l'etern secundari de Hollywood, fent del tinent Dan, que passarà a ser el millor amic d'en Forrest.
Quins premis va aconseguir aquesta magnífica pel·lícula?
Bé, la pel·lícula va ser aclamada per crítica i públic, aconseguint 3 Globus d'Or, a millor pel·lícula, director i actor, i aconseguint 6 Oscars, a millor pel·lícula, director, actor, guió adaptat, muntatge i efectes especials.
Per acabar amb el tema de l'anàlisi de la pel·lícula, ens pots dir per què recomanaries aquesta pel·lícula als oients?
Bé, la recomanaria per ser una pel·lícula tan optimista i pel seu clar missatge de superació de l'ésser humà. Amb un futur aparentment difícil, aconsegueix triomfar en la vida gràcies a la seva mare i sobretot a la seva innocència i bondat, que el portaran a aconseguir el que es proposa. Penso que és una pel·lícula que al pas dels anys no ha aconseguit envellir.
Molt bé, Sergi.
Doncs avui, aprofitant que el debat hem parlat sobre Forrest Gump, ens centrarem en la seva banda sonora original, composada per Alan Silvestri. Per presentar l'autor, direm que és novaiorquès de naixement, encara que es va criar a Nova Jersey. I des de ben petit ja va mostrar un viu interès per la música, sent membre de l'orquestra del seu institut i tocant diversos instruments. Alan Silvestri és un conegut compositor de bandes sonores, recentment ha treballat al Capità Amèrica, i a més també és conegut per les seves col·laboracions amb el famós Robert Zemeckis, com per exemple han treballat junts a Forrest Gump, la que estem parlant, a la trilogia del Regreso al Futuro, Contact, Depredador, Polar Express, Lo que la verdad esconde... Ha rebut nombroses nominacions als Oscars i 2 Grammys. Per començar, anem a escoltar el tema You're Not Different.
Doncs els títols de les pel·lícules que en Zemeckis i Silvestri han treballat junts eren força conegudes. Va, parlar-nos una mica sobre la música de Forrest Gump.
Doncs allà, és una música amb molta simplicitat, però al mateix temps molt delicada. Sempre trobem una fina melodia que executa un piano, com estem escoltant, mesclada amb un fons de cordes tan perfectament que ens provoca un efecte nostàlgic i melancòlic. I continuem ara escoltant They're Sending Me to Vietnam. Aquesta banda sonora no resultaria completa sense un tema inèdit. Alan Silvestri composa una simple melodia anomenada Forrest Gump Suite. Avui en dia, quan escoltem aquesta peça, no podem evitar imaginar una ploma ballant a l'aire de forma màgica el jove de la parada de l'autobús amb el seu vestit beige i el seu especial tall de cabell, amb la seva raqueta de ping-pong i les seves clàssiques Cortez, amb les que després recorreria 4 vegades als Estats Units. Anem a escoltar per acabar Forrest Gump Suite. Segurament que tots els oients haureu tingut la sensació que he descrit abans, i això és el que aconsegueixen les grans bandes sonores.
Moltes gràcies, nois, per acompanyar-me una setmana més. I a vosaltres us recordo que tenim pàgina de Facebook on ens podreu deixar els vostres comentaris, opinions i suggerències de cara als propers programes. Només cal que ens busqueu com a Cinèfils en Acció i trobareu la nostra pàgina. Recordar també que podreu seguir diàriament el nostre blog a la següent direcció, www.cinefilsenacció.wordpress.com, on trobareu la informació actualitzada del 7è art. Us esperem el dimarts que ve a 9:45 amb molt més cinema. No hi falteu. Adeu.
To guess.